L'informatiu vespre ara pren el relleu Sergi Marcos i tot l'equip dels entusiastes. Fins demà, bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio. Els entusiastes.
Dels pronòstics més pessimistes, les llengües clàssiques no només no han mort, sinó que experimenten una nova vigència. Si bé és cert que encara en cercles limitats, però, per exemple, es percep un nou interès i fins i tot un nou públic al voltant del llatí i del grec. En aquesta línia, noves metodologies d'ensenyament proposen una adquisició de les llengües clàssiques similar a la de les llengües modernes.
Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
És un fragment de la vida de Brian que després escoltarem amb més temps. Les Illes Balears i el passat romà i la influència de les cultures clàssiques a Europa, una herència desconeguda per a molts, sovint ignorada i reivindicada però per un nucli entusiasta que cerca nous altaveus per situar aquell llegat al lloc que li pertoca. Sense anar més enfora, el festival Mare Magnum arriba a la seva edició de 2016 a les Illes Balears per proposar, a partir de la setmana que ve, una descoberta, un acostament al món romà en general, un viatge al passat, estructurat però amb una dimensió lúdica i participativa que fa encara més seductora aquesta proposta.
Sergi Marcos, Els entusiastes, IB3 Ràdio.
Vespre, benvinguts i benvingudes un dia més als entusiastes al territori, al recorregut pels territoris de la cultura, en Facundo Tenaglia, a les vies de so, en Xavi Fullana, a la producció, i na Margalida Grimalta, a la redacció. Avui la petjada deixada per la civilització romana i la seva influència en la nostra societat. Arriba una nova edició del festival Mare Magnum, un festival o un esdeveniment que proposa fer un viatge a través del temps i conèixer com eren la vida i els costums de la civilització romana. Un dels seus responsables i professor de llengües clàssiques, Pep Campillo, i el periodista i filòleg clàssic, Antoni Gené, amic d'aquest programa, seran en un minut els entusiastes. Però avui també, i a la segona part, coneixerem les darreres reflexions recollides al blog de l'escriptor Carlos Garrido. Avui ens avança amb una reivindicació dels fars illencs com a element simbòlic i poètic i una reflexió sobre com la fotografia compulsiva de l'era digital destrueix, està destruint, el sentit mateix de fer fotografies.
els sons, les veus i les emocions de la cultura a IB3 Ràdio.
La primera intención del proyecto Nocilla no fue tanto que no fueran editados, porque todo el mundo escribe para, en principio, para que se edite o para que lo vean otros, ¿no? Sino que fue, lo que ocurrió es que yo empecé a escribir aquello sin saber qué estaba escribiendo, sin saber bien qué era, si era un ensayo o notas para un poemario futuro, porque yo nunca había escrito novela, ni se me había pasado por la imaginación de semejante tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues fui escribiendo y me di cuenta de que al final de que tenía una novela, que era Nocilla Dream, o algo que se podía, un artefacto que se podía aproximar a eso. Conste que, si soy sincero, es la verdad, no me importa decirlo. Yo, mientras lo estaba escribiendo, yo me daba cuenta de que era algo bueno. Pero desde luego pensaba que nunca lo iban a editar nadie, ni por supuesto que iba a tener ese, entre comillas, éxito.
Era l'escriptor, resident a Mallorca, Agustín Fernández Mayo, reflexionant sobre els orígens de la trilogia Nocilla. Pas als entusiastes d'aquest dimecres és la de la cantautora Emma Trica amb aquest All the Pretty Flowers. The poet's verses and the empty lines. You're owned by needs and confusion. You're sitting in a white room.
Entusiastes, amb Sergi Marcos.
Quin creador ets tu? Ho pots descobrir participant a l'Art Jove. Arts visuals, teatre, música, curtmetratges, fotografia, literatura i arquitectura. Informa't al Facebook de l'Art Jove o al telèfon 971-17-89-47. Inscripcions fins al 15 d'abril. Una iniciativa de l'Institut Balear de la Joventut.
Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura.
Som en Carles Marquès i et convida a entrar cada vespre a Nura.
Nura, el nou espai conduït per Carles Marquès i Lola Maikes.
Cada dia, de dilluns a divendres, a les 9.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tito Fuster.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Escoltau els entusiastes. IB3 Ràdio.
Les 8 i 16 minuts, la petjada deixada per la civilització romana ha perdurat en el temps fins a arribar a l'actualitat i influir notablement en la nostra societat. Una influència present en aspectes que van des de l'arquitectura i la construcció fins a la literatura, passant pel dret o fins i tot per petits detalls de la nostra vida quotidiana. A la intenció de donar a entendre aquestes influències i d'apropar a la població al món clàssic d'una manera però pràctica i lúdica, naixia l'any passat a Mallorca el festival Mare Magnum, un esdeveniment que proposa fer un viatge a través del temps per conèixer com eren la vida i els costums de la civilització romana, i que torna a partir de dia 7 d'abril. La setmana que ve un festival complirà Palma, per exemple, durant uns dies de conferències, visites guiades, activitats i tallers, i que avui volen conèixer els entusiastes de la mà d'un dels seus responsables, impulsor, el professor de llengües clàssiques, Pep Campillo. Bon vespre, Pep.
Hola, bon vespre.
Ben retrobat.
Gràcies.
Un festival que, com dèiem, enguany arriba a la segona edició ampliada, una segona edició reforçada, però que quan començar a gestar-se, quin és el detonant que vos fa això ho han de fer?
Bueno, el detonant va ser un sopar de professors de llengües clàssiques que va el curs, varen dir, escoltau, és una vergonya que aquí a Mallorca, a les Balears, no se faci un festival de reconstrucció històrica del món clàssic, i varen dir, pues venga, començam. I l'any passat només va ser un dia i en el Castell de Bellver. Evidentment, després tot això va tenir ressò a la premsa i mos hem mogut d'ençà aquell dia. Enguany ja són 5 dies, i no només a Palma, sinó que se fan coses a Polèntia, i vull dir, no només en el centre de Palma, perquè són aquests 4 dies en el claustre de la Misericòrdia, sinó que feien coses també en el Museu de Mallorca, feien també en el Castell de Bellver. I estem intentant que l'any que ve, ja perquè la gent que m'estigui sentint, fer-ho a Eivissa, a Menorca, pues, les tres illes a la vegada, i fent coses que tinguin que veure en el món clàssic.
Molt bon plantejament i essencial també, perquè Menorca, les Pitiüses no escapen en aquesta influència, aquest passat.
No, clar que no, clàssic. I a més volien que vinguessin els de Menorca Telejòtica a fer una mica de promoció, i sobretot tenim el Museu Arqueològic d'Eivissa, que té unes peces impressionants.
Sensacionals, sí senyor. Sí. El sistema educatiu dona la importància que toca la cultura clàssica més enllà de l'ensenyament de les llengües per entendre el que som ara?
Realment no dona la importància. El que passa que és que abans, per exemple, quan jo estudiava el llatí, era una assignatura obligatòria i tothom havia de passar, diguéssim, per Sara, no? En canvi, ara és una cosa optativa. I jo vaig tenir un professor de llatí que deia que no hi ha assignatures difícils, sinó professors complicats. I qualsevol assignatura, si un professor...
Complicat per ser educat, no?
Clar, complicat perquè no se sap expressar, perquè no sap comunicar.
Però podríem emprar adjectius més despectius.
Sí, més forts que no direm, no? I evidentment, nosaltres som... entusiastes, si puc robar aquesta paraula,
entusiastes
del món clàssic. És cert que, per exemple, abans deien que amb un guix i una pissarra un professor podria canviar el món, i ja és una cosa que fa 40 anys que encara estem en guix, en moltes aules, en guix i pissarra, i nosaltres el que fem és sortir en el carrer, fer rutes guiades, i hi ha moltes vegades que els pares dels nostres alumnes mos venen a classe, a l'institut, i mos diuen: a mi m'agradaria poder venir a sentir-vos. I llavors pues, hem de treure les classes al carrer.
Clar, sí. Arribar a més públic, no?
Que pugui més públic.
Estar interessat per això. Clar. Però els programes educatius oficials que marca les autoritats educatives recullen això de manera adequada, tu creus? O es limita només als que estudien aquestes àrees de
coneixement? Evidentment, ara, des de res, 15, 12 anys, el que motivava tots, diguéssim, els plantejaments educatius era que tothom havia de ser advocat, economista, i l'altre no servia per res. I nosaltres el que demostram és que una societat, per ser lliure, democràtica i sobretot culta, ha de conèixer la cultura clàssica. Mm.
Què s'hauria de fer precisament per millorar el coneixement que la població té del món clàssic i la seva petjada a partir d'esdeveniments com aquest?
Bé, el primer de tot és fer molta publicitat i tenir productes culturals. Mm-hmm. Ara fa 4 anys que tenim un dèficit de cultura, i les noves, diguéssim, institucions estan recolzant la cultura. És una cosa que s'ha d'entendre molt bé. Nosaltres volem treballar amb nins petits que apreciïn la cultura clàssica, perquè després estimaran el patrimoni, la nostra història, i respectaran totes aquestes coses i no deixaran que es destruesquin. Si des de petits començant a educar en aquesta gent, estimarà el patrimoni i se donarà compte que nosaltres tenim una història, que perquè aquí no tenim Hollywood, però és que aquí ja s'hauria d'haver fet una pel·lícula sobre, per exemple, Quint Cecili Metel, sobre Aníbal i més personatges que han passat per aquí, per les Balears.
Conversem amb Pep Campillo, responsable del festival Mare Magnum, cultura clàssica, a partir de la setmana que ve, a partir de dia 7, dijous de la setmana que ve, i fins dia 10, com ja des del principi, amb escenaris principals a Palma, amb alguna aturada a Polèntia, Alcúdia. Però quins són, i ara sí que ens poden aturar una mica en els continguts, en les propostes que contempla el festival, quins són els espais claus per on passarà el Mare Magnum d'enguany i per què els heu triat?
Bé, en principi volíem recrear un fòrum romà, i el millor espai per recrear un fòrum romà és el claustre de la Misericòrdia, centre de Palma. Hem de recordar que el fòrum romà era la plaça pública on la gent acudia a conèixer les notícies i a comprar, i llavors és aquí, en aquest fòrum que hem creat, hi haurà tallers de reconstrucció històrica. Tu podràs anar a vestir-te com es vestia un romà, podràs demanar que t'escriguin una carta en llatí i divertir-te aprenent història. Hi ha professors de clàssiques que ensenyen a fer totes aquestes coses. Però a més, hi ha un sopar romà, un vespre. Després hi ha dues conferències, una que després mos explicarà Antoni Gené i una altra sobre el peplum, el cine de romans, i rutes guiades. Hi ha, per exemple, una ruta infantil per la Palma romana, per famílies amb nens de 8 a 14 anys, i moltes més coses.
Ara anirem entrant en detalls, però ja que esmentaves a Antoni Gené, el professor i filòleg clàssic, també serà l'encarregat, quan deies, d'impartir un dels tallers, però farà també una conferència inaugural, a més,
sí,
sobre l'amor i la sexualitat al món clàssic. Toni Gené, bon vespre.
Bon vespre, Sergi, com anem?
Molt bé, entusiasta.
Entusiasta.
Sexe, l'amor, afectivitat, el món clàssic, són fills de Grècia i Roma també en aquest àmbit, Toni Gené, afectiu i sexual?
Sí, clar, evidentment, no? Sexe i amor és un binomi que no sempre ha estat unit, no? Perquè hem de tenir en compte que el binomi de matrimoni i amor només té un segle de vida. I el que farem amb aquesta xerrada és una mica repassar com s'ha viscut el sexe amb o sense amor des del món clàssic fins en els nostres dies, i comentarem curiositat, anècdotes que m'ho servisquin per contextualitzar els nostres sentiments. Per exemple, un tema, segur tots vosaltres, es mita que circula, que diu que la dona sempre gaudeix més de sexe que l'home. I això, hi ha un mite en el món clàssic que mos parla d'una trifulca que van tenir Zeus, el patriarca olímpic, i la seva dona, Hera, que deia que Zeus gaudia més de sexe perquè sempre s'anava amb altres dones, i Zeus deia que no, que era sa dona. Varen fer cridar un endeví que havia estat transexual, Tiresias, i finalment va donar sa raó a Zeus, li va dir que sa dona gaudeix 9 vegades més de sexe que l'home, i era se va enfadar perquè trobava que ella no gaudia tant, perquè segurament Zeus no estava a l'altura de les circumstàncies, i el va fer tornar sec a Tiresias, però Zeus, per compensar-li el favor, li va donar el do de predir el futur.
Vaja, del tot sorprenent, i m'ha cridat l'atenció la precisió estadística que va fer servir, no? Això de 9 vegades més.
Sí, bueno, he de dir que... Bones, Toni, com estàs?
Hola, com va, Pep?
Que alguns diuen que va ser 3 i 7, però sabem més, 9 i 1, i amb el que ha dit ell hem d'aclarir que quan un déu donava un càstig, un altre no el podia llevar. O sigui, Nera va cegar en Tiresias i en Zeus li va regalar el do de la divinació.
Sí.
I després sortirà Tiresias en la tragèdia d'Edip, però bueno, això ja seria...
Això ja.
Això ja seria, Toni, un altre programa, sí o no?
I comentarem a la xerrada curiositat d'aquestes també. M'interessarà molt parlar d'un tema que avui és un tabú, que és la pederàstia, perquè la pederàstia en el món clàssic no tenia res a veure en un primer moment amb el que associava en aquesta pràctica. Abans era una institució intel·lectual, una relació intel·lectual entre un adult i un preadolescent. Però clar, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, perquè després se varen descobrir dibuixos de ceràmiques que donaven a entendre aquesta relació sexual, que sí que ara té, evidentment, aquesta pràctica.
No sé si hi haurà, perquè ja em dic, donaràs una visió panoràmica de l'evolució del sexe i de la moda de l'antiguitat clàssica fins als nostres dies, però inclourà anècdotes reals aquesta explicació?
Bé, més que real, nosaltres jo m'assenyaré en la mitologia, documents històrics, de fonts clàssiques, i repassarem personatges que també avui en dia estan d'actualitat, com Safo de Lesmos, que va ser la que m'ho va donar la paraula lesbiana o lesbianisme, som entre dones, i això fruit d'una mala interpretació, perquè en cap moment Safo de Lesbos va ser una poetessa, la primera veu de la literatura femenina de segle VI abans de Crist, i va escriure uns versos dedicats a unes al·lotes, i no hi ha cap referència sexual en aquests versos. El que passa és que amb el temps se va distorsionar aquesta obra de Safo fins a donar a entendre que era homosexual, i d'aquí es concepte lesbiana.
Lesbianisme. Per tant, veiem clar els continguts d'aquesta ponència, d'aquesta conferència. Pep, no haurem de menester dos rombos.
No ho sé, ja haurem de demanar a Antoni. No, però te dones compte lo que estem aprenent només ara en dues cites d'una part d'una conferència de tots els actes que hi ha en el Mare Magnum.
Sí, també un tema interessant és, no sé si recordeu la novel·la d'en Quim Monzó, La magnitud de la tragèdia, que sí. El seu protagonista resulta que un dia se despertava amb una erecció molt dolorosa. Això se li diu en l'argot mèdic priapisme, i agafa el nom d'un personatge mitològic, Priap, que també va néixer amb una erecció contínua i dolorosa, que pot arribar a fer mal, el priapisme.
Sí, sí, no, diuen que és... que és per patir, eh?
Sí.
La gent que bueno, clar, les notícies, no? Els
són
casos
que detalls que ens ajuden a entendre millor tot aquest nostre entorn cultural, i d'aquí l'importància que, com comentava en Pep, de les instituts, de fer pedagogia del món clàssic per entendre el present i per no ser analfabets culturals, no?
Per aprendre el present i, sobretot, tenir una riquesa de vocabulari. Perquè si no vas a les fonts clàssiques, això no ho tens, no ho tens.
Molt bona reflexió, professor Campillo. Toni, ara parlarem del taller que també imparteixes, dels continguts, però vos volem convidar ara a escoltar aquest fragment de la vida de Brian.
I a canvi, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
La resposta l'heu de donar a vosaltres. La llista és llarga.
És que, com podem començar...
Quan ets professor de literatura grec, te miren amb mala cara, com si fossis...
Una rara avis,
no? Però, clar, estem... segurament és perquè molta de gent de l'època dels anys 60, 70, l'experiència que tenen amb el món clàssic és classes de llatí avorridíssima, de rosa a rosa, només de gramàtica. I ara, per sort, molts de professors estan canviant de dinàmica i fan servir la llengua, la gramàtica llatina i grega, com a instrument per entendre, per donar a conèixer tot aquest patrimoni nostre cultural.
La canalització d'aigua, el clavegram, és un element que varen propiciar el romà, la civilització romana, i que molta gent no sap realment, no? El vi, no sé si ja per mi ja hi havia elaboració prèvia de vi, no?
Bueno, te puc dir...
Faig aquesta pregunta perquè està relacionada també amb el Mare Magnum 2016.
És important una cosa que tinguem en compte, que per crear primer una ciutat, els romans estudiaven si n'hi havia aigua I si no hi havia aigua, ja no creaven aquesta ciutat. Evidentment necessitaven un sistema de salubritat i bueno, després va venir el vi, l'oli, el garum i tantes coses, però que no feien una ciutat de qualsevol manera. Eren unes ciutats que tenien els seus carrers ben delimitats, ben estructurats, les seves tendes i tot molt ben pensat. Molt
també
ben
aquesta pensat. Estructura de pisos de que piso. Tenim encara avui dia, no? No s'ha modificat.
El pati mallorquí és una imitació, una herència de lo que era el pati a les cases, a les domus romanes.
Les Illes Balears a l'antiguitat, Festival Mare Magnum 2016. Conversàvem amb Pep Campillo i Toni Gené, professor de llengües clàssiques, i els dos, i filòleg clàssic i periodista en el cas d'en Toni. L'altra conferència que inclou el programa, que ja ens dibuixaves al principi de la conversa, Pep, versarà sobre Grècia i Roma al cinema i la donarà Javier Martos. Com ha estat tractada la cultura grecollatina al cinema?
Bé, n'hi ha moltes versions. Evidentment, ara, per exemple, l'altre dia a IB3 Televisió donaven Cleopatra, una nova versió, i nosaltres sabem pels textos clàssics que Cleopatra probablement era, podria ser negra. Vull dir, això d'aquesta bellesa de dona
Taylor.
Blanca de Liz Taylor no és correcta, però evidentment Hollywood ha canviat moltes coses. El fet de, per exemple, de les pel·lícules de quan hi ha una lluita de gladiadors que tenen el pulgar cap a baix per marcar la mort, això no és correcte. Però el problema és que de vegades coneixem la cultura no pels llibres antics, sinó per les pel·lícules dels americans, no?
I que també, clar, han prostituït alguns, han modificat alguns moltes aspectes,
coses,
no?
Sí, sí, sí.
El gruix del programa del festival el formen els tallers, que tot toquen temàtiques molt diverses, com ja també dèiem al principi: cuina romana, vestimenta, oci, escriptura, màgia i fins i tot la tècnica de la fona. Van dirigits a infants i adolescents, o estudiants, o també als adults?
No, mira, van dirigits a famílies, que venguin en nins petits, amb adolescents. És molt important entrar a la pàgina maremagnumbalears.org, perquè hi ha tallers que no tenen inscripció i se poden fer directament, en canvi d'altres que és millor apuntar-se, perquè no sabem l'assistència i esperam que serà bastant elevada. I tu pots dir, bueno, pues jo ara a les 10 m'agradaria vestir-me de soldat romà, o ara voldria escriure amb un estilus, com feien els romans, quatre frases, no? I t'has de ser, bueno, d'apuntar en aquests tallers, perquè n'hi ha, si no vaig errat, 15 tallers distints.
Mm-hmm.
I per totes les edats i per tots els gustos.
Un dels quals sobre mitologia i astrologia, molt relacionades. Els planetes reberen el nom dels déus i acabaren donant nom als dies de la setmana. Toni, hi ha un motiu clar de per què va ser així?
Sí, bé, més que res, el binomi aquest d'astronomia i mitologia neix també de la curiositat que tots tenim de petits, de quan el Sam s'ha vist al cel, veiem tota una sèrie de constel·lacions amb noms de personatges mitològics, ja del món àrab, però també la majoria són del món greco-romà. I en aquest taller el que farem és explicar les històries d'aquestes constel·lacions, com per exemple Aquari, que fa referència a Ganimedes, que era l'amant homosexual dels déus, que el va raptar sota la forma d'un àguila i se'l va dur a l'Olimp i allà el va convertir en el seu coper i contarem històries d'aquestes, també l'origen de cada nom dels dies de la setmana que fan referència a una divinitat. Si avui és dimecres, el dia és Mercuri, està dedicat al dia de Mercuri, del missatger dels déus. I contarem una cosa de referents culturals que tenen a prop a Salots perquè visquin, perquè vegin com el món clàssic està més present que mai a les nostres vides.
Com està present la gastronomia o això que dèiem, no, el consum del vi cada vegada més incorporat també a esdeveniments de caire cultural. Una de les novetats importants d'enguany és el sopar romà en cata de vins, un maridatge preparat pel cuiner i mestre de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, Marcos Martínez Sánchez. Pep, quins vins es tastaran i de quina manera es proposa el maridatge?
Bé, n'hi ha quatre tipus de vi que van des d'un més diguéssim aspre a un altre ja més dolç. No hem d'oblidar que, per exemple, el vi romà era molt fort i se mesclava amb aigua i amb mel, i d'aquí el nom és hidromiel, no? Però també hem de dir que, per exemple, una paraula que fan servir els grecs era el simposium, que moltes vegades s'ha traduït com un banquet. Simposium en grec vol dir compartir la beguda. I això és el que tenien molt clar els grecs i els romans, que compartint la beguda podies fer una xerrada, podies contar anècdotes, i aquest vi donava pas després a un sopar que se podia allargar a diverses hores.
Pep, simposis antics crec que ara són les botellades o els botellots.
Sí, seria algo així.
Una versió contemporània.
Jo, de tota manera, pas pena, Pep, que això no acabi amb una bacanal, no?
Bé, després d'aquesta teva conferència pot ser que sí, eh?
Vam detectar amb una inclinació especialment d'interès al senyor Toni Gené cap als temes, això no, que dèiem, no? Afectuosos,
a ell li agrada,
sexuals, orientacions sexuals.
De vis, el vis acabaven amb una bacanal que on generalment també havia sexe, i per tant ajuntarem aquest dos vessants del món clàssic, sexe...
Que seria un punt d'interès d'en Toni Gené.
El que passa que en Toni és un sibarita, m'entens?
Ja que estem entre dos experts, m'agradaria que féssiu una convidada al llatí, senyor Campillo, no pot ser d'una altra forma, els oients a participar al Mare Magnum 2016.
Bé, doncs pues, diria hospites, venite ad Mare Magnum, dien septem, otto, novem et decem aprilis.
Toni Gené, vols completar?
No, fantàstic, aquí és especialista en llengües, en Pep no puc superar. Ja.
Tota la informació al web maremagnumbalears.org. Pep Campillo, moltes gràcies per venir i tornar-nos a trobar. Gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies.
Toni Gené, una forta abraçada i que vagi molt bé les conferències i les feines. Una abraçada. I ara tot d'una saludarem a en Carlos Garrido, que ja ens espera.
Ràdio, els entusiastes, amb Sergi Marcos.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Sonamar presenta a Macaco en concierto. Viernes 15 de abril, Macaco emitiendo desde Sonamar. 25 euros entrada anticipada. Entradas en sonamar.com y puntos habituales. El 15 de abril, Macaco emitiendo historias tatuadas desde Sonamar.
A IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú. Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnèsies i pitiuses, terres encisades, de misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes, fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font, dissabte a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Escoltau Els Entusiastes, IB3 Ràdio.
Quina alegria, a un quart per les 9, tornar a saludar en Carlos Garrido. Bon vespre, Carlos.
Què tal? Bon vespre, com anem?
Molt contents de tornar-te a trobar després de les penades, que diríem a Mallorca.
Sí, sí.
No
sí,
sé
sí.
En el teu cas.
Jo no he tingut vacances, he estat fent feina tots els dies.
No he dit vacances, he dit penades.
Tampoc, penades no. Me les té prohibides el metge, o sigui que no puc. Jo només les ensumo de si passo per davant un forn o una pastisseria. Però bueno, temps de panades, que diuen.
Temps de panades, de mones de Pasqua, perquè sí que també has estat per Barcelona i el
sí.
Principat fent feina també amb molt de projectes. Has tingut temps per reflexionar i escriure sobre un tema que és vera que hem vist darrerament molt publicat, que és els nous usos que s'ha... que alguns proposen pels fars de les Illes Balears, aquests vigies de la costa.
Que en certa manera té una relació amb el món clàssic, que ara en xerràveu, amb en Pep Campillo, perquè en realitat els fars són un invent de l'antiguitat grecorromana, no? És a dir, el nom de Faro, Faros, ve d'una illa d'Alexandria, Faros, on estava el famós far d'Alexandria, que va ser el primer exemple. Probablement el Coloso de Rodes també era una estàtua que servia de far. I bueno, aquesta utilització de la senyalètica, diguem-ne, marítima, doncs ha perdurat fins als nostres dies, però d'ençà que els faroners van desaparèixer, que va ser un ofici que se va extingir, que se va acabar de cop i volta, no? Els fars han quedat una mina de limbo, no? Perquè, clar, la mateixa raó de ser del far era el faroner. És a dir, era la persona que estava allà, que cuidava del far i que al mateix temps portava una vida molt literària, molt, diguem-ne, molt metafòrica, molt poètica. El faroner que estava generalment en un indret geogràfic que era la fin del món, no? És a dir, estava a un lloc inhòspit, com, jo què sé, el Cap Formentor, que per fer el far pràcticament van tenir que portar els materials per mar perquè no hi havia pràcticament un camí practicable per terra. I el faroner significava la presència humana en un racó natural difícil, solitari, inhòspit, i era una presència humana que a més cridava a la solidaritat humana. Hi ha una història, se diu que, per exemple, el far de Napòpia, que estava, ja no funciona, que estava sobre la Dragonera, pràcticament creuava les seves llums amb el de Montjuïc, de manera que les nits clares, quan venia un vaixell des de Barcelona, quan deixava de veure el far de Montjuïc, començava a veure el far de Napòpia. Això pot semblar una tonteria, però no ho és. Quan estàs a alta mar i quan s'està navegant de nit, que tot és negre, que tot és una mica inquietant, veure la llum d'un far a la distància. És com veure una mena de pàlpit humà, és com un senyal de complicitat, de solidaritat, no? I això estava representat per la figura del faroner, que a més, ell no només cuidava del far, sinó que fins i tot participava en accions de salvament d'un vaixell que tenia que havia naufragat o salvava alguna persona que estava a la mà passant un tràngol, i al desaparèixer això, els fars van quedar com sense sentit, van quedar com una mena de llums orfes, no? I se va començar a parlar, com sempre, d'usos turístics. Aquí sembla que el turisme és com el rei Midas, no? Que tot el que toca ja ho fa un supernegoci. Però això realment és una cosa més complicada de lo que pot semblar, perquè els fars estaven essencialment dissenyats com un centre de vida autòcton. És a dir, generalment hi havia dues famílies que convivien al far, i el far havia de tenir el seu petit hort, el seu petit estable, etc., perquè aquella gent hi havia de viure també d'una manera autòctona. De manera que el far està concebut primer com un senyal recollint una mica la tradició de les torres de vigia, no? És a dir, és una torre, se veu, destaca sobre el paisatge, però després també com una vivenda, com un habitatge defensiu, com un habitatge en el qual les famílies havien de subsistir. Pensem, per exemple, un cas extrem que era el far de Nanciola, a Cabrera. Viure allà realment era viure a la fi del
el
món.
Confinament, no?
El confinament total. L'aïllament
absolut.
Absolut, perquè allà ja estava lluny del port de Cabrera, que imagina't tu que el port de Cabrera a sobre està molt, molt lluny de Mallorca, no? I això feia que els fars tinguessin molt d'esperit, tinguessin molta poesia, molt d'esperit i també una presència humana important. Convertir això en una mena d'atracció turística és difícil. És difícil perquè el turisme suposa un deteriorament, suposa tota una presència humana massiva per la qual els fars no estan preparats ni concebuts, no? Els espais interiors dels fars generalment són molt reduïts, són petits. Jo he visitat bastants fars i realment el que és l'espai utilitzable dins d'un far és diminut, és complicat, amb molts passadissos i escales, etc. Amb la qual cosa, l'ús turístic jo crec que és qüestionable. Després s'ha dit també, que sembla una mica més assenyat, d'utilitzar-los per una causa, diguem-ne, més cultural. Però això, que tal vegada seria més ajustat, té un greu inconvenient, que és que els fars són difícils de mantenir. Són edificis que estan en llocs inaccessibles o difícils, que tenen una incidència dels elements forta, no?, que tenen el vent, la mals, el nitre, etc. Amb la qual cosa, si se fa en un far un centre d'interpretació, un petit museu, una cosa d'aquestes, que estaria molt bé, realment, això s'hauria de mantenir i s'hauria de tenir la garantia de que hi haurà un personal i hi haurà uns diners per poder-lo mantenir, cosa que ara per ara tampoc crec que estigui massa clara, no? I en la qual, i després se va parlar fins i tot de la seva privatització. Jo crec que tot això són aplicacions que no tenen en compte realment la personalitat del far. Aquesta implicació poètica, metafòrica, i sobretot aquest diàleg que té el far amb el paisatge. Això és, per mi, és el més important. Els fars s'haurien de convertir en observatoris del paisatge, en parts del paisatge, no en una utilització econòmica ni mercantil, sinó apoyant, com han fet sempre, a l'indret i el paisatge que els envolta. Jo crec que qualsevol utilització pot ser bona si sempre que respecti, en el cas dels fars, la seva ànima, la seva poètica, i aquest caràcter d'un element solitari enfront del paisatge.
Thank you.
hotels convertits en chill out, en hotels boutique. Sembla que si posem aquests anglicismes, aquestes paraules estrangeres, queda millor. I fars fotografiats per l'iPhone o pel Samsung o per l'Android o pel que sigui, no, Carlos? També aquest element tan fotografiat, especialment als estius, en el cas de les Balears, que això lliga amb la següent reflexió que volies plantejar avui, que és una mica aquesta necessitat compulsiva de fotografiar-ho tot, no?
Sí, és que clar, en la fotografia ha passat una mica com ha passat amb el so, en la reproducció del so, amb la música. Jo recordo quan era petit que els equips de hi-fi, que es deien, no, eren grans, amb uns amplificadors enormes i tal, i això s'aconseguia realment una qualitat de so increïble. Ara tot això ha desaparegut, ara tens un MP3 que té una qualitat mínima de so i que ho pots escoltar amb el mòbil, no? La fotografia ha passat el mateix, de tot una enginyeria fotogràfica, de càmeres complicades i tal, tot això a nivell popular ha desaparegut i ara la gent fa fotos amb el mòbil o amb càmeres petitetes analògiques, el qual, bueno, és un altre rotllo. Però planteja uns problemes que jo crec que no s'han estudiat fins d'una manera seriosa i profunda. Per exemple, com emmagatzemes tota aquesta quantitat de fotos? Jo tinc un caos total, jo sé que tinc fotos però no les trobo mai, perquè clar, la fotografia analògica tradicional era seqüencial, és a dir, tu tenies en un rodet, tenies tota una sèrie de fotos i sabies que aquest rodet contenia tot això.
I els estalviar, i comptaves molt bé.
Hombre,
a l'hora de disparar, tenies 24, 12 o 36, no?
I no te passaves. Jo me'n recordo la primera vegada que vaig tenir una màquina digital, bueno, vaig agotar la targeta en una tarda, no? Però és que, a més, que tu ja no controles. És a dir, que a més la fotografia ja la màquina la fa tota sola. El mòbil te fa... És ell qui fa la foto. De la mateixa manera que a vegades el mòbil fa una cridada ell mateix. Tu no crides, és ell que crida
quan
una persona.
Quan no surt Siri, una Siri xerrant també, que això sí que es deixa ja del tot descol·locat.
Per això, a la qual són aquests mecanismes una mica diabòlics, no? Però el mòbil té això. I clar, què passa ara? Bueno, val, la fotografia digital té moltes avantatges. No has de calcular, no has de revelar, pots fer totes les fotos que vulguis, pots fer els famosos selfies, no? Però bueno, però què passa? Que clar, has de ser molt organitzat, perquè tu vas fent fotos, i amb el millor dels casos, aquestes fotos les passes a l'ordinador. Mm. I amb el millor dels casos, aquestes fotos les fiques en una carpeta. I en el millor dels casos, fas una carpeta que posa 2016 i poses totes les fotos allà. I ja s'ha acabat. Clar. Generalment és molt difícil que tu facis un pas endavant i comencis a classificar cada any totes les fotos que has fet, perquè has fet milers. Amb la qual cosa, què passa? Que la teva memòria fotogràfica està en una mena de limbo, perquè a la que han passat 5, 6, 7 anys... ja no saps realment on són aquelles fotos. Com no les hagis rescatat tu, tot això està perdut en la memòria de l'ordinador, i això és un problema molt greu, perquè, clar, tu tens fotos, per exemple, difícilment tu passaràs aquestes fotos al paper, i resulta que jo, per exemple, tinc fins a l'any 2000 i pico, tinc la meva memòria fotogràfica més o menys organitzada, perquè ho feia en paper. Però quan però la que va començar el suport analògic, jo he fet tres, no sé, molt poques reproduccions. Totes les tinc a l'ordinador.
I qual... ja no es gaudeixen de la mateixa forma, no?
No és el mateix,
no,
clar.
No les tens a l'abast. Tothom té un calaix amb les fotos, amb
un
el paper,
àlbum,
o
un àlbum, un sé.
Sí, un bocí de la llibreria, no?
I això és el problema, que clar, tu penses, quin futur té això? És a dir, en aquest moment estem en un tràngol de pensar, podem perdre, per un costat, la fotografia analògica, perquè ara pràcticament cada vegada se fa menys i és molt difícil comprar rodets, revelar-los, etc. I per l'altre costat, la fotografia digital, també qui ens garantitza que d'aquí 20 o 30 anys aquests JPGs se conservin, o qui ens garantitza que un dia l'ordinador no peti, I això...
I les perdem
totes, no? Amb la qual hem de tenir en compte que en certa manera s'ha de guardar, s'ha de salvaguardar una cosa tan màgica com és la imatge de tu mateix i també el que suposa la imatge de tota la teva vida.
Disciplina per ordenar tot el material fotogràfic que realitzam avui dia. És vera, necessitem convertir-nos gairebé en documentalistes per fer tot aquest sistema de catalogació a nivell domèstic, no? Fins i tot al nostre ordinador. I segurament no arribarem a tornar a visitar gran part d'aquestes fotografies. És una reflexió molt actual, Carlos, que ens servirà per fer camí cap aquesta nit. No sé si ens podràs enviar una foto ara des de la Diagonal, per exemple.
La tinc feta, la tinc feta. Un selfie.
Carlos, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Una forta abraçada.
Adéu.
Com toujours. Mais je te le dis.
Tancant l'edició d'aquest dimecres dels entusiastes i a les 9 arriben les notícies dels serveis informatius amb la darrera hora. Nosaltres ens tornem demà, com sempre. Bona nit. Gràcies per escoltar-nos.
J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal, je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu...
Serveis informatius.